Quan tot està perdut. Quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic. Quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur. Tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant. Qui serà el primer a dir...
Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa copresentat si fóssim els tres pilars de la societat actual, aquella que ha canviat en el temps i canviarà en el que queda de temps, si algú, abans, algun boig, que li importa una merda la seva vida i la vida dels altres i no es dona compte que hi ha un ecosistema que el mou o es mou al seu voltant d'ell. I, parlant d'ecosistemes, avui voldria donar als nostres oients un manifest sobre aquest programa, en forma d'entradeta, tal com portem fent temps, recordant que això no és un adeu, ni tan sols un descans, això és un símbol de resiliència del nostre programa, que si vam aguantar una pandèmia de més de 2 anys amb els membres de l'equip que no es van vacunar, i unes obres de trasllat i diverses guerres per al món, què ens poden fer 4 incompetents que ens envolten en el nostre programa? I això no s'acaba avui. Per al nostre estimat Felip VIII, quasi infinit podria ser el compromís. Per allò que fa referència a la dedicació i a la disposició de les persones a complir les seves responsabilitats, que i ha de contribuir al benestar de la societat. La dedicació al treball, suport i cura de la família, la participació en causes i moviments socials. Ell és el compromís fonamental per mantenir i millorar la cohesió social i el progrés. I també per al nostre estimadíssim Demian Recio, que avui no hi és altre cop, per culpa de la feina. Podria ser la disciplina, però allò d'estar implicat en la capacitat de seguir les regles, normes i rutines, així com autorregular-se...
Sí, perquè el compromís no,
Així com per autorregular-se amb la recerca d'objectius i metes. La disciplina és important en àmbits com l'educació per a aprenentatge i desenvolupament personal, en el treball per complir amb terminis i tasques, en la salut per portar un estil de vida saludable i en la convivència per mantindre l'ordre i el respecte de la societat. La disciplina contribueix a l'estabilitat i al bon funcionament eficient de la nostra societat. I per mi mateix, Alejandro Cortés, que podria ser, tranquil·lament, el treball. Per allò de ser un pilar fonamental de la societat, a qualsevol època, el treball és essencial per a la generació d'ingressos, la subsistència i el desenvolupament econòmic, contribuir al creixement econòmic i al benestar general. A més, la feina proporciona una font d'identitat i el sentit de l'èxit per a moltes persones, per allò de continuar sent un element central de la vida de la majoria de les persones. En resum, el compromís, la disciplina i el treball són valors i actituds fonamentals que ens contribueixen sent essencials en la nostra societat actual. Aquestes qualitats contribueixen a estalviar l'estabilitat, volia dir, el procés i el benestar de la societat, i són aplicables a una varietat de contextos tan personals com col·lectius. Però si un de nosaltres fallés, com tots fallen, i aquest programa no és el mateix. Aguantarem el que tinguem que aguantar amb els altres membres de l'equip, i demano als nostres oients que ens donin suport, perquè això és temporal, i tornarem a ser tots tres altre cop. Passarà algun temps, no sabem quant de temps, però aquest programa seguirà els dijous a les 8 de la nit, amatent per tots vosaltres. Hi haurà dies millors i dies pitjors, però rebentarem el dia que tornem a ser tots tres membres de l'equip. Sempre i quan no hi hagi algun boig per al planeta que vulgui eliminar el seu maleït ecosistema perquè no li arriba oxigen al cap. I abans de començar, deixeu-me agafar aire i recordar que ens trobareu a totes les xarxes socials sempre buscant Fes la teva feina, on podeu deixar la vostra opinió i la vostra crítica. I ara mateix, en aquests precisos moments, tenim un canal de WhatsApp, vale? Hem de buscar per Fes la teva feina. I des d'aquí, que quedi clar, això sí que és una cosa que m'ha agradat molt i que m'han dit que ho fes, i des d'aquí sorteixem 2 entrades per Cinechic. per al primer campari mentre treballo per els carrers d'Hostalets de Balenyà i em porto una entradeta com la que cada dijous fem per tots vosaltres. Penseu que ha de ser llegida a la ràdio i ha de ser pensada per un nen o nena que vulgui anar a veure la pel·lícula d'aquest diumenge, dia 29, a les 5 de la tarda, que ha anomenada Neu i els arbres màgics al Teatre Municipal d'Ateneu de Balenyà. El cost de l'entrada és de 3 euros a la web d'entrapolis.com fins al dijous abans o en el mateix diumenge a la taquilla. Aquesta sessió té activitat sorpresa i un fantàstic fotocall per immortalitzar el moment. I si veniu a les tres sessions que queden, tindreu un obsequi. Aquest dia, recordeu, aquest dia 29 d'octubre, el 26 de novembre i el 17 de desembre. I la durada de la pel·lícula és de 51 minuts. Recordeu que l'edat recomanada és de 4 anys. I ara sí, vols començar, Aitor?
Hòstia, t'has allargat una mica, eh?
Una mica massa.
Era presentació o era manifest?
Manifest. Digue'm, va.
Bueno, pues res, m'acomiado d'aquí de tots vosaltres, no? I no tinc res a dir perquè a vegades les paraules sobren i a vegades hi ha gent que diuen millors paraules. Així que, bueno, Felip Vuité, quasi infinit, no?
Quasi infinit, sí senyor.
Pues sí, al final solo era solo casi.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trofeo. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Mata la cobra, la mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra, la mangosta es el mejor animal.
Mangosta. ¿Sabes lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta,
si quiere recoger.
Mangosta.
Mangosta, si quiere recoger.
Mangosta,
si quiere recoger.
Oye, mangosta.
Mangosta, si quiere recoger.
Tinc dos opcions. Quines vols? Digue'm.
No sé, ¿tienes alguna...? Avui me beneficia en algun sentit?
Bueno, avui com és, sabia...
ja que la terra és egoisme i postureo, sí. Tens algo per mi?
Tinc, a veure, tinc una cosa que era desxifrant la teoria de la estupidesa humana, ¿vale? Parlant dels nostres jefes que estem molt putejats, i després tenia una cosa de música, ¿vale? Que he trobat un grup de música de
pues,
puta madre.
Evidentment, jo vull parlar de música.
Woo!
Bueno, vaig a veure amb les teves cerveses. No volia prendre res perquè no em trobo gaire bé, però com és la meva despedida, no? Me la vull encar. I me les vaig encar i em sap greu perquè avui volia portar per comprar, però al final no he pogut perquè he anat a Barcelona a fer l'idiota una altra vegada, que és a canviar, bueno, a provar un catxarro que m'he comprat per fer aquest tipus de música. Me voy a hacer nigger, me voy a pintar la cara de nigger y vaig a fer hip hop.
Has de portar el disc.
A veure si em puc retirar. No crec que hi hagi cap disc, perquè jo tot el que faig ho faig pel meu gust personal, perquè és més fàcil així.
Vale.
Així que si vols parlar de música, parlem de música.
Sí, vale. Per parlar de música t'he portat una història molt interessant, vale, que jo ja sabeu... Ah, per cert, tenim notícies del nostre estimadíssim Damien Recio. Diu que encara està esperant la grua.
Pues ese es su problema, que va esperando.
Exactamente. No, com es diu? Mira, saps que al final d'aquest mes, vale, hi ha una festa molt important, no?
Al final de...
D'aquest mes. Una festa...
Carnestoltes, no? No, Hardwareville.
Hardwareville és una festa, una inclusió forçada dels Estats Units.
Que la castanyada, no?
Sí, la castanyada per nosaltres i el Hardwareville per nosaltres, vale? I vull que em punxis la cançó de Halloween, vale? Espera, abans que me la punxis, sisplau.
No voy a punxar nada, porque no tengo ni tiempo, vale, ni dinero.
Jo solament t'has de dir...
Para después pagarme el psicólogo.
T'has de dir que és una banda de música molt, molt important, perquè ve d'una profecia, no? O sigui, d'una profecia d'una bruixa. Punxa-me-la. Escolta, els acords, toca!
Una mierda que mola, ¿no? Es casi, casi una mierda que mola.
Sí, sí, pero...
A ver.
Escolta.
Aquest és el grup que m'has ensenyat abans?
Sí, sí, aquest és el grup.
No vull insultar perquè he vist que està relacionat amb Daniel Johnston i alguna cosa més així, que llavors és super indie, esto. És molt indie.
És que t'ensenyat...
Sí, sí, jo te lo compro.
T'he ensenyat.
A mi me mola.
T'he ensenyat perquè he tingut que ensenyar-te una pista molt important d'aquest grup. I tu ja ho has vist clarament.
Que són tres.
No. Tu ja has vist coses que has dit... Hòstia, això és música indie.
No m'he fixat perquè sabia que em donaria sorpresa i he pensat... Bueno, va.
Vale, espera't. Saps aquest tipus de música, com li diuen o no? Com li van posar de nom?
Música indie?
No, li van dir outside music.
¿Me puedo beber tu otra cerveza?
Sí.
Porque veo que lo voy a necesitar.
Vas a necesitarlo. Vale, aquest terme es fa servir per descriure la música creada per individus amb una manca de formació musical formal i sovint trenca amb les normes musicals establertes. La música outside sovint s'aprecia amb la seva autenticitat i... per desafiar les expectatives convencionals.
Lo que importa es el espíritu y las ganas.
Vale, saps qui són aquests?
Pero si encuentras a alguien que toca bien...
No. Saps com es diuen aquest grup?
Doncs...
Bueno, perquè ho tens davant.
No ho tinc davant, perquè ho he tret i no ho tinc davant.
Vale, busca. Només... Es diuen, per tots aquells, es diuen... És de The Sacks.
Ah, The Sacks.
The Sacks.
S-A-G-G-S.
És la, a veure, la seva manca d'experiència musical i el seu estil únic. Vale, i poc convencional, vale? El seu pare, tota la història ve aquí. El seu pare, Austin, vale, Wiggin, vale, les va convèncer per formar una banda de música, vale, després de rebre una suposada profecia de la seva mare, és a dir, àvia. En su lecho de muerte, la seva mare, la mare del pare d'aquestes nenes, li va dir una profecia, vale? I li va dir tranquil·lament que ell es casaria amb una dona, vale? Ah, t'has de dir que tota aquesta informació, abans que si no algun cabron dels nostres oients ens dirà, no, és que esto lo he escuchado a otro sitio. Sí. M'he posat
una altra, no sé si era la que volies. Espera, poso el pause perquè aquesta no la volies.
No, aquesta era la food.
Volia omplir...
Aquesta és la del food.
Et volia omplir per donar, però mira, posaré una altra, va. Ara ja pots seguir, pots sí, va.
M'has fet fonsut. No
aquesta,
passa res.
Mira, aquesta sembla que estava millor tocada, eh?
Sí, tranquil, tranquil.
Vale, va.
Bueno, però resulta que el que es parlaré d'avui és, ho he tret directament, vale, d'un programa que escoltem, o jo per almenys escolto, que és el... Com es diuen aquells? Todopoderosos, no. Aquí hi dragones, vale? Vull dir, me l'he copiat directament, però perquè m'ha fet molta gràcia i avui era l'últim dia, dic, has de parlar de música.
Voy a hacer un...
Voy a hablar de música, perquè mola. Però bueno, la història està de que Austin, el nostre pare de les nenes, en su lecho de muerte de la mare, vale, diu que es casarà amb una dona, vale, tindrà nenes, i aquestes nenes, lògicament, faran un grup de música i triomfarà. Vale, com estàs veient, es va casar, va tindre nenes, però el grup de música no té
molt d'èxit. Jo crec que sí que ha triomfat, eh? Aquesta música mola bastant, no... I a mi mola, o sigui, a mi aquest estil, aquest rotllo mola, realment m'agrada.
Estem parlant dels anys 60, eh?
No, aquesta penya, els discos és 2016 i 2020.
No, es van refer.
Ah, es van reeditar.
Es van reeditar, perquè van tindre molt d'èxit. Vale,
és muy noventas, eh?
Sí, no, això és de 1968, més o menys. Vale? Shacks és una banda de rock nord-americà formada en 1968 per les tres germanes Dorothy, Helen i Betty. I més tard, vale, es va posar la seva germana Rachel. Vale? Les de Shacks van començar a tocar música i van escriure cançons elles mateixes, amb un estil que caracteritzava, bueno, per la seva simplicitat.
És lo que se suele hacer cuando eres músico.
La història, si sents el Todopoderoso, t'explicarà...
Nosotros son intérpretes, que és otra cosa.
Sí, el Rodrigo Cortés t'explicarà moltes coses, però jo buscant informació he trobat que...
¿Rodrigo Cortés és tu hermano?
Casi que no, però molaria. Molaria. Ho dic per el pèl, eh? No tinc pèl i ell sí. ¿Vale?
¿Y Hernán Cortés?
Este
molaría más, este que molaría, fuera hermano, ¿eh?
Gran discusión.
A lo mejor tendrías algunas tierras ahí en...
Ciertamente. Pues resulta que...
En Chichinabo.
Van escriure, elles mateixes escrivien i feien les seves cançons, ¿vale? La marca de formació musical convencional, les lletres sovint particulars i surrealistes. Ha quedat. I el seu pare, amb la seva gran mania de que volia complir les tres profecies, que eren fàcils, és a dir, es casava, tenia nenes... Bueno, nenes és...
Vaya mierda de profecies, perquè gairebé tothom es casa, no?
Sí, però tindran nenes i nens era un 50%, vull dir que aquí ja no...
Bueno, tindran nens probablement si es casen, perquè normalment és el que fa tothom.
Sí.
I o una gran majoria de la gent, o sigui que són profecies de perfil bajo.
Sí,
o sigui, voy a decir algo así fácil para que se cumpla.
Era l'abuela.
No és un Nostradamus ahí premium, no és Nostradamus premium.
Era la
Nostradamus estàndard.
Era, escolta, que era la mare... en su lecho de muerte.
Ah, hombre, si estaba muerta y dijo eso, eso sí que tiene mérito.
¿Veus?
Si puede hablar muerta,
molt bé. Resulta que el pare, el nostre August, vale, va decidir fer un grup de música, va decidir que tenien que fer sí o sí un àlbum. El seu únic àlbum. Es diu The Philosophy of the World. Va ser llançat en 1969, vale, i això que estàs sentint, no, sinó això que has sentit abans, es va convertir en un objecte de culte.
Escoltem a Philosophy of the World, no?
Exactament.
Sí? Philosophy of the World?
T'encantarà.
Segur, eh?
La primera, eh? No, la taronja no.
Bueno, mola bastant, eh?
No sé, jo com no entenc de música, no
sé. És molt punky, sí, és que és lo que tiene que, és lo que hay que ser, punky.
Bueno,
al final la música són sensacions, no? Jo crec, o sigui, són coses que a tu t'agraden, a mi no.
Exacte.
I si agrades a molta gent, pues bueno, però bueno, a mi la sensació que em dona és que m'agrada.
T'has de dir que no va entendre molt.
És igual si toquen malament, és que això no és important, Àlex.
No.
Lo que important és el que tu sentes. Sentis, perdó.
Sentis. I el que sentin els altres. Vale, pues, i tot i la
de
seva
sentis,
manca...
De sentis no és un milionari, d'aixòs de...
No? Tot i la seva manca d'èxit comercial, en aquell moment la música de Shacks ha guanyat seguidors i admiradors al llarg dels seus anys a causa de la singularitat que parles i el relat de la seva història. La, música de sax és sovint descrita com un outside music, el que t'he dit, abans, vull dir, o una antimúsica, a causa del seu enfocament no convencional i la manca d'entrenament musical formal per part de les germanes. I tot que la seva música pot sonar estranya i desafiar les expectatives tradicionals de la música pop i el rock, ha influït en diversos artistes i bandes d'alternatives dels llargs dels anys. I tota la seva breu carrera i el seu limitat èxit comercial, perquè, com t'he dit, té un sol disc i van gravar durant 2 o 3 anys solament, The Saxon segueixen sent una banda icònica en la història de la música. ¿Vale?
Home, és que mola bastante, eh?
En para causa...
Bueno, hay tantas bandas icónicas que al final todo es tan icónico que al final eso quiere decir que todo es una mierda.
Sí, sí. A part de causa de l'apassionant història de la seva formació i la seva profecia de la seva àvia, que ha portat la seva creació, la seva música continua sent un exemple de com l'originalitat, l'autenticitat de vegades poden superar les normes i les convencions establertes en el món de la música. Vale? Vale, la història de la Shark és un testimoni de singularitat, com hem dit, val? I te desluïssaré ara més detalladament els aspectes claus d'aquest estil i la recepció de la música. És una música simplificada, vale? L'estil de música de la Shack és característica per la seva simplicitat, com he dit. Les germanes Wynn van tocar instruments i van compondre cançons sense seguir les estructures musicals perquè no tenien ni puta idea. El seu pare es va empenyar que tenien que sortir de l'escola i gravar un disc i fer realitat la tercera profecia que van treure de l'institut directament.
És una mica com allò de s'ha d'escriure un llibre, plantar un arbre i tindre un fill, no?
Més o menys. Aquesta profecia és la que va aconseguir. Però aquesta no la va veure ell, i no la va veure, aquesta profecia. Vale? Lògicament, com has sentit, cap de les germanes tenia una formació musical, vale? I cap d'elles va estudiar música, és a dir, o nivells estudis de solfeig, no? Es diu? És que no tinc ni puta idea.
Bueno, estudiar música, no?
Música.
Sí, solfeo, lo que quieras.
Vale, el seu únic disc, és a dir, The Philosophy of the World, llançat en 1969, com he dit, s'ha convertit en un objecte de culte.
Però torno a repetir que això no, per exemple, eh? Vamos a desgranar un poco.
Vale.
Per exemple, no fa falta ser un virtuós de la música, perquè al final, ser un virtuós o no, o sigui, la música no té res a veure amb la velocitat o no té res a veure amb ser molt bo, no? O saber tocar molt bé un instrument, no? Al final és saber tocar la tecla, mai millor dit, no? Tocar-te la patata, no? Sí, tocar-te un poquito la patata.
Sí.
I per això no fa falta saber gaire res de música, simplement tindre la intenció, no? Per exemple, Kurt Cobain. Kurt Cobain no era un gran guitarrista, però no era el millor guitarrista, no? Però la manera que tenia de tocar... pues deia bastantes coses, no?
Sí, sí, però
jo per mi cantava de puta mare aquest tio, vale? Però bueno, et tocava la patata.
Sí, sí.
I la seva manera de tocar, pues, tan enèrgica i tan melancòlica, que és mancuniosa, no? Es podria dir, es diu mancuniosa, ara pots trucar
al
Maraquero de Maya i a ver, ja se lo preguntaré el lunes. I tocar-te la patata. O sigui que la música no és competició, amics. La música no és ser un filigranes. La música és
que te toquin la patata, com has dit. Perquè tu m'has dit Kurt Cobain, no? Kurt Cobain?
Per exemple.
Vale, pues resulta que el Kurt Cobain, amb aquest disc, més anys després de que sortís, vale? Es van editar molts pocs discos de Philosophy of the World, i Kurt Cobain va dir que era un dels millors discs que havia escoltat, i el va posar, vale, en la cinquena posició de la seva pròpia llista de discos o d'àlbums favorits.
Bueno, Kurt Cobain tenia un altre, que era Daniel Johnston, que era un puto loco, que si no sabeu quin és Daniel Johnston, em sembla que hi ha algun documental, és un tio que no sé si era esquizofrènic o bipolar o alguna cosa així. De fet, anava aquí, en aquest programa hem parlat, amb el Damien també va explicar una anècdota, no?, que anava amb una avioneta amb el seu pare o amb un d'això, i va agafar les claus de l'avioneta i les llançava a la finestra. És un absolut loco. Vols escoltar una mica Daniel Johnston perquè veiem una mica el rotllo de que anava aquesta penya?
Vale.
Pues mira, Daniel Johnston, per exemple, va.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. It's true love is searching too.
Bueno, si aquesta veu trencada així no toca la patata, només hi ha un motiu per quan no toca la patata.
No tens ni puta idea.
I no tens patata.
Exacte. Right.
Bueno, Daniel Johnston, un puto loco, em sembla que va suïcidar o va... Bueno, va suïcidar o va matar o vés a saber què va fer. Hi ha un documental molt guapo, d'aquest tio, si el busqueu.
T'he dit que em busquessis un grup... Un grup no, un cantant, un músic, no? Era un músic? No?
T'he buscat, sí, t'he buscat algun músic.
No, el Frank Zappa.
Otro puto loco.
Vale, otro puto loco. Vale, que teòricament jo, el Frank Zappa, no tenia ni puta idea, no sé ni qui és, vull dir, tu em diràs qui és.
És muy triste que sepas quién es Melendi y no sepas quién es Frank Zappa, pero bueno, eso cada...
Sí, has vist, parlant...
Cada uno tiene su cultura. ¿Quién es Frank Zappa?
No, no, espera, però parlant de Melendi, has vist l'al·lèrgia que he tingut últimament als concerts?
No sé, alergia a sí mismo.
Sí, no, alergia de la bona. Vale, pues bueno, el Zappa, ¿vale? Vale, ha dit que era molt millor, les The Sax era molt millor que els Beatles.
Frank Zappa. Bueno, voleu saber qui diu? Voleu escoltar, sí, per tots aquests que siguin com l'Àlex, que escolten més a cabron de Melendi que a Frank Zappa. Frank Zappa, que és difícil d'escoltar, també s'ha de ser, no? És difícil d'escoltar, però bueno, Frank Zappa sabia el que hacía. Ja t'explicaré l'anècdota que Jimi Hendrix al festival de Lionel White va cremar la seva guitarra i la va llançar al públic, sí. I va ser Frank Zappa qui la va recuperar, aquesta guitarra, la va reconstruir i la va estar tocant. O sigui, va ser una guitarra destruïda per Jimi Hendrix i reconstruïda per el puto Frank Zappa. Mira, Frank Zappa em recorda una mica, i avui ho posarem per la... Avui m'acomiadaré amb un tio que s'assembla a Frank Zappa, i no només per la cara, que s'assembla bastant, per la nàpia. Tots dos tenen una nàpia d'aquella prominent.
Sí.
I tenen un aspecte físic semblant, però no només per això, sinó perquè tots dos eren unes eminències de la intel·lectualitat. Joder. I llavors podeu buscar entrevistes de Frank Zappa o de Frank Zappa on es veu la seva clarividència, no? Intel·lectual. Sí. I també Franco Battiato, que s'assembla bastant. O sigui que res, Frank Zappa, busqueu també informació. Avui ja teniu feina, en comptes de veure...
Molta feina.
En comptes de veure Gran Hermano, pseudo VIP.
¿Vale?
Perquè si ara s'ha ido Karina, ja no és VIP, ese Gran Hermano. Però busqueu documentals de Frank Zappa o entrevistes de Frank Zappa, que n'hi ha alguna, i podeu buscar el documental aquest de Daniel Johnston, que hòstia, és bastant flipant, saps? Porre, Franco Battiato. Seguim amb les sacs?
Les sacs.
Estàs segur?
Sí, perquè m'has de posar ara la cançó, et diré jo. Ah, sí. Perquè la gent torna a sentir qui és, després del Zappa, My Pal Foot Foot. Escolta la bateria.
sus clases de ritmo. Sí, señor. Esto es 100% sampleable.
A su rollo, ya le entra la guitarra.
Ahí, ahí.
Y ahora la cantar.
Always likes to roam. My pal's name is Footfoot. I never find him home. I go to his house.
Mira, anem a fer una cosa per nostres oients, vale? Perquè ara m'acaba d'aparèixer aquí una foto, vale? De Kevin Johansen, que era una cançó que tenia reservada per posar en algun moment si s'esqueia, vale? I llavors m'ha sortit una foto aquí de Kevin Johansen, que podria ser jo, però bé. Pots vindre a fer una foto i compartir-la amb la gent? Vinga, va, doncs posem de sacs mentre l'Àlex fa una foto. Bueno, però ara el nostre estimat Àlex ja compartirà la foto de Kevin Johansen on podria ser jo, prim i amb cabell.
Sí, ara,
però realment ara. Sembla la meva cara, o sigui, m'he quedat al·lucinat perquè quan l'he vist dic, hòstia, soy yo en guapo? O sea, lo pitjor que es pot ser en aquesta vida és gordo i calvo. A part d'altres coses, no? Però, com per exemple, dictador. Però gordo i calvo és peor que dictador. Però, hòstia, Kevin Johansen, semblo jo, però com si fos guapo de veritat. A més, està gravant una cançó, o sigui que, bueno, per tot el públic, si voleu saber com podria ser jo, sin ser gordo i calvo, pues, hòstia, és esta foto, tio. M'he quedat al·lucinat. Per a tots vosaltres. Pues nada, de sax ahí a petarlo. Venga, sax. Platos. Eso mola mucho, ¿eh? Vaya cambio, ¿eh? Vaya puente.
Vale, pues resulta contendiente que al resumen de Philosophy of the World, ¿vale? Es un álbum, ¿vale? Icònic de la música a causa de la seva singularitat i de la seva influència en el gènere, com t'he dit abans, de outside music, ¿vale? I si no en creus, ¿vale? M'agradaria que posessis de ser, que ara queda molt malament, m'hauries de posar l'última cançó de Think in Wonder, ¿vale? Però no la posis. Perquè ja m'he entès...
No vols que posi? O sigui, vols que posi una cançó però que no la posi?
No, però espera't.
És molt intel·lectual això que estàs fent. Estem parlant de sax com si fossin un grup de merda i segurament són de culte. I tu, o sigui, això mola molt, és com el típic... Com el típic que tu estàs dient. Esta penya és super gilipolles i s'estan rient de mi, però ells són gilipolles.
Molt gilipolles.
Que és el que a nosaltres han passat en quants anys portem aquí a la ràdio?
4 anys.
Doncs durant 4 anys hem fet això.
Exactament. Pues t'aviso que si vols la podem posar The Thing in the World, ¿vale? Que ho dic malament, The Wonder, perdó.
És Things I Wonder.
Things I Wonder, things I Wonder, ¿vale? Però m'agradaria comparar, que és el que t'he portat, amb les cançons que ha arribat a fer un tio, ¿vale? Que es diu Andrew Thoren i els seus col·legues, ¿vale? És un cantant i compositor multiinstrumentista.
I quasi.
¿Vale? Amb el seu, a la seu a Minnesota, ¿vale? És un tradicionalista.
Hombre, Minnesota mola mucho, ¿eh?
Sí, és un tradicionalista pop
band. No he estado nunca, pero como suena, solo sí, como suena
Minnesota,
ya.
Minnesota. ¿Vale? I li agrada molt agafar aquestes cançons, ¿vale? Antigues, ¿vale? I tapa...
aquest papo ha agafat les cançons de sax i les ha fet com si fossin bones de veritat?
Molt bones, de veritat. Jo no entenc. Però, si vols, agafem...
Mira, anem a agafar Things I The Wonder i després veiem la versió d'un multiinstrumentista que és un tio que ha estudiat música per veure com sona. Doncs vinga, comencem, doncs, va. Segur, eh?
Sí, agafa. The Thing in the Wonder.
Aquesta seria la bona, però no la posarem, no? Perquè hem de posar primer la dolenta. Perquè... El problema està que el teu catxarro està fallant. Per què està fallant aquest catxarro, Àlex?
Perquè has de donar el stop.
Mira, jo que avui volia acomiadar-me fent les coses superbé i com sempre soy un mierder
que no.
I un puto loser, o sigui que nada. Però mira, ahí la tienes.
A su rollo las de Zax.
Vale, com el món és gilipolles i només té retentiva per a 5 segons, escoltem ara a Andrew Thornton interpretant això mateix. Per què no funciona, Àlex?
Hauria de funcionar. Ara, ara.
Et vaig explicar què ha passat, Àlex. Mira, al final és culpa teva, saps? Vale? És lo guapo de... és una, un mal endèmic d'aquesta societat que és fotre la culpa als demés. Vale? Ho anem a fer veure com si ho haguéssim fet molt bé.
Vale.
T'explicaré. Has agafat un tall de cançó on al principi són 2 o 3 segons de silenci. Ah. Llavors a mi m'ha semblat que no sonava, però realment sí que estava sonant, perquè això són vídeos de YouTube, no?
Sí, sí, sí.
És el que té escoltar música en vídeos.
Ah, sí,
perquè
sí,
la
sí.
música s'escolta en arxius de música, no en vídeos. Perquè llavors a tu el que t'interessa és la imatge.
Sí, sí.
I el bo de la música és que s'ha de sentir i imaginar tu el que vols. Anem a fer-ho bé. Things I Wonder... par de sax. Things I Wonder par al que sap.
Al que sabe.
Andrew.
Venga va.
Esos segundos.
Ara, ara, ara.
Mira, Àlex, saps què passa? Jo abans t'he dit que s'havia de tindre a tocar la patata i a més.
Sí.
Hi ha una cosa que per mi és un...
increïble. Una
cosa... un tòtem d'essos, no? Un
impepinable,
no? Un impepinable. En el món de la música. Tu puedes ser lo que quieras, ¿vale? Però al final manen les cançons. I si tens bones cançons és igual que toquis una merda, perquè si les cançons són bones, i ja està. I què li passa a les sax, que tenien bones cançons? Y sonaban bien. Aunque parezca un poco los Fresones Rebeldes y quede muy indie,
sí.
Pero realmente es, son buenas canciones.
Muy bueno.
Y si son buenas canciones, pues claro. Ve aquí al señor Andrew Thornton, que...
Sí, sí. No, bueno, antes va a venir a Kurt Cobain y al Zappa.
Y saben que son buenas canciones, sí, porque sí. tienen criterio. No como tú, que escuchas Melendi. Y que sabes quién es Melendi, pero no
vas a Zappa. Y si vols recordar la canción de l'àlbum, ¿vale? El single de Philosophy of the Wall.
Vinga, Philosophy of the Wall per la sax. Bueno, això seria de sax, no?
De sax.
I ara veiem aquesta cançó, mireu com sona. I ara veiem aquest tio, Andrew Warren, el multiinstrumentista...
Vale, que és música de YouTube,
De YouTube.
A la 60...
Enxupant-se la guitarra i...
Ara comença a tocar. Escolta el canvi radical.
No et contrataran, per tallar vídeos. No,
és que em vaig oblidar.
Ui, quasi.
Ara
no sabem molt. És molt largo este principi,
no,
eh?
No, que no, ja ho veus.
Una cosa, poca conya, perquè és un tamarro, i això s'ha de tindre sensibilitat, o sigui que hi havia algú al sax, alguna,
a
dins del sax que tenia la patata grande, i no em refereixo...
No,
vale?
No.
I, aunque també molaria que tuviera una bona patata, són bones cançons.
Sí, sí,
i
sí.
Això és això és el que toca.
A mi la que més m'agrada és de My Pal Food Food, cantades per ella, que es desafinen, fan de tot, fan com si jo cantés, i l'Andrew fa, però fa meravelles.
Vinga, fem la prova. Sí, això és de My Pal Food per
el sax, el solo de bateria.
Puta locura, eh? Aquí no és cançó, aquí és... Però bueno, ja estàvem pensant, farem una intro així to loca, com sí, si estiguéssim provant, per després començar a cantar i...
Penso que en aquella època...
I pillar-te ahí en bragas, perquè tu estàs ahí despistado, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues somos nosotras. Y digo nosotras, no nosotras, que podría ser un rollo indie. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say... I aquest és el nostre amic multiinstrumentista.
Espera. A part de Xuto, bé. Aquesta cançó, el diuen, vam estar mirant, el que gravava, que no sé com es diu,
el tècnic de so,
flipava, ¿vale? Perquè li va dir amb el pare, prou, jo no quiero gravar esto,
por favor.
És una puta
locura, porque sería muy, muy convencional. És un mierda ese tècnic.
I aquest és l'Andrew.
Puto temarro, hombre. Muy indie todo, ¿eh?
Ah, sí, no.
A esos putos brujes. Bueno, jo ja em retiro de l'aspecte musical i em retiro de la ràdio, però idees, o sigui, idees, jo sóc un gran creator, ¿vale? I llavors un emprenedor de sofà i dono bones idees. Programa de ràdio per fer és agafar, per exemple, aquí tenim de sax, no? I això és un tamarro, eh? Aquesta
sí, no, aquesta és brutal.
Agafar una cançó de qualsevol grup i després mirar la gent relacionada i fotre tot el que se sap.
Que
s'assembla. M'agrada aquesta cançó, m'agrada aquest tio. No sé si té discos en solitari, s'hauria de buscar.
S'hauria de buscar.
Però se podria haver hecho de oro, eh?
Sí, el
tio... De sax, sabia lo que sabia. Quizá no sabían acabar de... Però sí, ¿por qué no?
Sí,
clar que sí, perquè l'encant precisament és això.
Sí.
Bueno, de puta madre, Àlex. Hoy es un gran tema. Qué pena que te hayas conviado de un gran programa como Aquí hay Dragones, que son tres intelectuales hablando de cosas de verdad. Bueno, pues nada, viva el chichinabismo, porque almenys toda aquesta peña que son tres que nos escoltan, segur que nos escoltan Aquí hay Dragones,
ara.
Però la podré escoltar i res, hòstia.
T'ha agradat, eh?
Andrew Zorre. Bueno, super recomanable. Veig que té també en els grups relacionats amb The Sax, a part de Daniel Johnston, hi ha Capitán Beefeater, que, hòstia puta, Capitán Beefeater molava bastant.
No,
Beefeater, perquè jo l'idea de Beefeater, perquè jo llegeixo en diagonal de tota la vida, perquè jo no sóc com un puto mono, saps? Jo sóc una persona intel·ligent. I els monos el que fan és... això ho vaig veure a la pel·li de Rayman, i quan cau al pot de... Em sembla que són carmels o no sé què... Un mono comptaria per saber totes les d'això i jo diria que hi ha moltes, perquè seria el camí més fàcil, sí, senzill, més fàcil. Perquè entenguessis el què. Doncs Captain Beefheart també està relacionat amb aquesta penya. Podeu entrar, si teniu compte de Spotify, després d'escoltar les cançons d'Oso Banda i donar-hi el like, que és el meu grup, que és el meu grup, que sóc jo sol, que ni és Oso ni és Banda, i aneu a The Sax, de Basalines també, o sigui, aquí hi ha penya
estàs
molt bona.
Estàs flipant,
eh?
Sí, ja ho sabia, per això t'ho he portat.
És muy, és muy indie, nostres amigues, eh?
Sí, sí, no, no, i els discos que tens els, han sigut perquè han aconseguit reunir-les després de la vergonya que van passar, vale? Després d'aquest disc, perquè ells ho van passar molt malament, perquè el seu pare en aquella època, ja sabés, que de cinturón en mano... Y
es un poco como el padre de Serena y Venus Williams, ¿no?
Exactamente, del tenis, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Cuando va a morir el pare, ellas van deixar, van desoldre el grup directament, ¿vale? Y se fueron a hacer sus quehaceres. ¿Vale? Y entonces, después de l'Andrew y de molta gent, de Zappa y del Kurt Cobain, van aconseguir altre cop quedar i poder gravar aquells discos que tens tu allà en Spotify, que són del 2000 i pico, ¿vale? Per això, però no, és de 1968.
Doncs pues molt bé, Àlex, m'agrada molt. Has acabat ja?
Sí, la primera part, perquè tinc la segona part.
Tens una segona part, però mira, anem a fer un interludi, ¿vale? Sí, sí, i per fer aquest interludi posem una cançó d'aquest senyor que és com jo, però prim i guapo, de fet només en aquesta foto, perquè si aquest realment no s'assembla a mi, però és molt guapo. Té una cançó cantada amb Kiko Veneno, que a mi m'encanta, i que us posaré per tots vosaltres perquè és el meu acomiadament. I aquesta cançó la podria cantar l'Àlex dient des de que t'he perdit.
Oh.
I llavors és el sentiment que tu tindràs quan jo ja no estic aquí amb tu.
I ens sabrà greu, eh?
Et sabrà greu, però encara li sabrà més greu als nostres oients, perquè t'hauran sí. d'escoltar tota l'estona
a tu.
I serà una puta locura. Així que nada, Kevin Johansen, busqueu-lo perquè és un puto amo també de la música, Kevin Johansen i Kiko Veneno, des de que t'he perdit. ¿Quién se va a beber tus cervezas ahora? Bueno, el Demian se la beberá. Sí, porque tengo que recordar que yo me traigo las mías propias, ¿eh?
Cita mala.
Nada me salía.
Ánimo, hombre.
Viviera un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad.
Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada. Te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Dicen el Hugh Hefner aragonés, y seguro que no sabes ni quién es.
Seguro que no sabes.
Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas.
Desde que te perdí, tomamos una cañita por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. Y ahora también eres mucho más feliz.
Desde que te perdí, desde que me perdiste, desde que me perdí y desde que te perdí.
Bueno, aquí tienes la teva hora para desfruticar, va.
No, 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 no.
Saca toda esa rabia.
No.
Te vaig a dir una cosa, eh? Des de que te perdí, em sap greu, eh? Perquè us perdreu el millor de mi.
Sí, senyor, sí, senyor.
I tot i que jo no sigui res...
Ets gran, ets gran.
No, no, tampoc sóc una persona petita, però a vegades en el pot petit hi ha la millor confitura. I us perdreu el millor de mi. No passa res, no. Perquè...
Tornaràs.
No sé si tornaré,
oh,
però jo em tindré a mi mateix.
Però tornaràs.
I això és superimportant.
Aquesta cançó...
Tant de bo, eh? Tant de bo pugui tornar i estar aquí amb vosaltres, segur. Perquè això em flipa.
Tornaràs,
em flipa aquest món.
Tornaràs.
Però aquests fills de puta... I no vull menjar-li el cap a ningú amb les meves merdes, perquè prefereixo omplir el vostre espai, aquest espai... amb coses que molen de veritat.
Bueno, Dios estará agradecido conmigo, hijo.
Cuando te devuelve mal.
Es errado que estos hijos de puta.
Hijos de puta. Bueno, va, pues ya están ahí.
Pues resulta que t'explicaré qui és, d'una manera estranya i singular, la teva nova jefa.
Ah, vale. Molt bé. Pues encara millor.
Exactament, te'n recordes?
No només em posaran a treballar de tardes i no volia explicar les meves merdes.
No.
Però bueno, no només em faran això i perdre la, veure com creixen les meves filles.
Exactament.
Que ja et dic jo que no em perdré gaire perquè arribarà un punt que diré hasta aquí hemos llegado.
Hombre.
Però...
Però què?
Però res, pues res, a veure, amb una avançadilla, va.
Una avançadilla és molt fàcil. Te'n recordes que fa, no sé, programes antigament vam parlar de la teoria de Peter?
La teoria de Peter?
Sí, la teoria de Peter. Però avui t'explicaré la teoria de la estupidez.
Saps què passa? Que hi ha tants estúpids en aquest món que ja no es pot dir estúpid. És com allò del mundo de tuertos, no? En el mundo de tuertos, el ciego... En el mundo de ciegos, el tuerto es...
És el que ganaba, ¿no? El rei. No?
Pues en el mundo de estúpidos... és igual, perquè tots són estúpidos.
Vale, el principi de Peter, que ja vam parlar ja en el seu temps, vale, va ser proposada, vale, per a l'autor canadenc Lauren J. Peter en el seu llibre de Peter, el principi de Peter, de 1969. Perdó.
Res a veure amb la pel·li de Los Amigos de Peter.
No, res a veure. És una, en la jerarquia de qualsevol empresa, todo empleado tendeix a pujar fins a un seu nivell d'incompetència. Vale? S'ha de dir també en la seva defensa que hi ha eines que les persones que són bones a la seva feina ja no volen ascendir a jocs de major responsabilitat per culpa d'aquí superiors incompetents. Vale, que ens està passant?
Un moment, i faig aquí un derrape i una frenada.
Ja l'has vist?
Evidentment, si hi ha algú que em pugui oferir una feina per matins, em podrà seguir escoltant.
Exacte. Doncs l'explicació de la teoria de l'estupidesa és la teoria de l'estupidesa va ser proposada per el professor suec Rodolf Dobelgi en el seu llibre L'art del pensament clar. Dobelgi sosté que l'estupidesa és una força tot poderosa que pot portar les persones a cometre errors greus.
És un puto pallasso.
Exactament. Segons la teoria de l'estupidesa, les persones estúpides tendeixen a proposar, a prosperar, millor dit, en el món perquè no hi són conscients de la seva pròpia estupidesa. Això els permet cometre errors sense adonar-se i sovint no reben les conseqüències de les seves accions, és a dir, la teva actual jefa. Vale? Si vols un exemple, te'l posaré. Vale, la teoria de les tortugues pot aplicar en molts casos de la vida real. Per exemple, podem pensar en aquells polítics que prenen decisions que perjudiquen a la majoria de la població, però que continuen sent reelegits. Per exemple, aquest diumenge en Argentina amb un tal Milei. Puto amo.
Es una putada, ¿eh? Pero ¿por qué nos dejamos gobernar? Ya no por cualquier imbécil, sino ¿por qué nos dejamos gobernar?
Ahora está.
¿En serio? O sea, ¿en serio nos hemos de dejar gobernar?
¿Por qué estás estúpido?
No, pero ¿qué nivel? O sea, ¿más nivel que allá? De penya, en serio, ens hem de deixar de governar? No sé, anarquia i nada más, no?
No, es que no. Entonces,
ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones.
Pues resulta que també hi ha empresaris que fan inversions desastroses, ¿vale?
Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento.
Vale, entonces, desglosant la teoria...
Va ser, va morir gairebé tots d'heroinòmans. O sea que... Eso sí que es un buen... Vale. Eso sí que es un buen principio.
Vale, jo et pregunto, alguna vegada has observat algú prendre decisions o accions que semblen completament absurdes?
Contínuament.
Vale. Doncs bé, la teoria de l'estupidesa humana suggereix que aquest tipus de comportaments és molt comú. Vale? Com he dit, la teoria es basa en la idea de que de cada societat, sense importar el nivell del desenvolupament o d'educació, té un percentatge constant de persones que prenen decisions irracionals, actuen de manera il·lògica i o simplement fan coses que semblen contraproducents. Vale? Hi ha quatre tipus de persones.
¿Por qué dejamos que los gilipollas lleguen a puestos de poder, no?
Exacto. Dejamos, ¿per qué? Perquè són nosaltres imbècils.
Bueno, heu de pensar també que sabeu com per què existe la vaca lechera, no? Porque los ancestros nuestros cogieron y dijeron, esta puta vaca que da leche de mierda, la mato. Y esta vaca que da leche buena, la salvo.
Exacto.
¿Y qui va sobrevivir dels humans? ¿Quins són els que van sobreviure a la humanitat? Doncs, pues los hijos de puta.
Exactament, va, i la cançó. Vale, hi han quatre tipus, o podem classificar les persones de quatre categories en funció del seu comportament. Vale, les persones intel·ligents són conscients del seu coneixement i habilitats i actuen en conseqüència. Els incompetents, com hem parlat abans, tenen l'habilitat limitada, però no en són conscients, cosa que els porta a prendre decisions descentrades. Les persones malicioses, aquestes són molt bones, ¿vale? I hem d'analitzar...
Le doy 50 segundos.
¿Vale? I hem de dir que les persones malicioses aprofiten la incompetència d'altres per seu propi benefici. I les persones normals, com tu i jo, són conscients de les
seves limitacions. No són gilipollas, sinó que encima quieren trepar. O sea, es alucinante.
I actuen de manera...
Les dejamos. ¿Quién es el gilipollas, entonces?
Vale, entenàs, què voleu per incloure alguns exemples més per denunciar la meva companya de feina, vale? Vale, que és molt tonta. Vale, també un jefe incompetent que tenia o en una festa de comiat, què he de dir, vale, jo me lo como, jo me lo guiso, en aquest sentit. Vale, què hem de ver? Així la conclusió final i el missatge, vale? En resum, la teoria de l'estupidesa humana ens recorda que tots som de vegades susceptibles a prendre decisions irracionals, però en comprendre aquesta teoria podem esforçar-nos per ser més conscients i prendre decisions més informades a la nostra vida. Cal recordar que l'estupidesa humana és l'enemic del bé i molt més perillosa que la maldat, que quedi clar, per això ho he dit, perquè mentre es pot lluitar contra la maldat, no hi ha defensa contra l'estupidesa humana. L'estupidesa mai ha estat a l'abast de la raó, mai podem raonar amb un boig, ja que és inútil i perillós. L'estupidesa humana no és essencialment un defecte intel·lectual, sinó moral. Hi ha persones amb un gran intel·lecte però fonamentalment estúpides, i altres que són intel·lectualment limitades però estan junt de ser estúpides. Vale? I ara, si vols, solament et has de dir que no es neix estúpid, sinó esdevé estúpid.
Bueno, mira, la vida és fabulosa, és una meravella, sí. És tan bonica i la fem molt complicada.
Sí, sí, això sempre.
Bueno, m'acomiado a vosaltres amb una icona que vam representar aquí i que jo vaig recitar i que per mi va ser un gran èmfasis. Fem un silenci.
Sisplau.
I nada, la sombra de la luz, que és al final on les persones senzilles com jo ens podem moure.
Bé.
Bona nit, bona sort.
I ens veiem d'hora.
I ens tornem a veure...
Ja.
O potser no?
Sí.
defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Cuando mi sendero se hace incierto